Bon dia, passen 8 minuts de la una del migdia, moment que comença aquí la sintonia de Ràdio Falset, aquesta hora del vermut. Aquesta setmana, sí, la setmana passada, per motius, per qüestions relacionades amb la producció del programa i amb situacions que van més enllà del control de la direcció d'aquest espai, doncs no vam poder realitzar aquesta hora del vermut, però aquest primer dissabte de juny sí que comencem amb moltes ganes i amb molta energia i, la veritat, amb molta informació i moltes qüestions que comentar, algunes que superen de llarg la nostra comarca, però que pel seu interès i per la seva actualitat, ja que en aquests moments s'estan produint doncs, actes de presa de possessió tant a Barcelona com a Madrid. El president del govern, el nou president del govern, Pedro Sánchez, sorgit d'haver guanyat la moció de censura al Congrés espanyol, i mentre a Catalunya, mitja hora més tard aproximadament, els consellers prenien possessió del nou govern que encapçala Quim Torra. Tot això en unes hores, en uns moments, repeteixo, en aquests mateixos moments, i després d'haver passat una setmana, la veritat que han passat moltíssimes coses. També a la nostra comarca estan passant coses ara mateix, per exemple, al Marroig, s'està celebrant aquest Marroig, la festa del Marroig Bisolidari, per tal de recaptar fons per l'Hospital Sant Joan de Déu. Amb tot això, doncs, amb tota aquesta feina de pel davant, m'acompanyen aquí als estudis de Ràdio Falset, el César López, bon dia.
Bon dia.
La Cèlia Morós, bon dia.
Hola, bon dia.
I el Maria Arbonès, bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acceptar la nostra invitació d'avui en una setmana, repeteixo, molt intensa, en què hi ha hagut canvis, hi ha hagut moviments en aquest tauler que, en què s'ha convertit la política catalana i la política espanyola, i que mereix una mica de comentari a un conegut em deia, però és que encara heu de continuar parlant de la moció de censura. I, home, és que una cosa que passa 4 vegades en els últims 40 anys i que és la primera vegada que el qui presenta la moció en surt guanyador i a canvi de president, i més enllà d'alguns tuits i algunes proclames que deien que això trencaria Espanya, que dius, no, si és com un mecanisme que té la mateixa, dona la mateixa constitució al sistema parlamentari espanyol. Com ho veieu vosaltres? Com va viure aquests, les 48 hores que va durar l'inici de la moció, la fugida de Mariano Rajoy, desaparició de Mariano Rajoy, l'aparició del bolso al seient de Mariano Rajoy, una mica com va veure tot aquest desenvolupament de la moció, perquè em costa creure que no va veure res, que va estar en altres coses més enllà d'aquesta qüestió.
Bueno, si començaré jo perquè estic a la dreta, però no a la dreta política. A veure, per a mi ha sigut tot una sorpresa, perquè veies que sí, que hi hauria emoció, però jo crec que la majoria de gent es creia que no sortiria efecte. Ha sortit l'emoció, ha sortit un nou president, i jo aquí m'apunto a les paraules que va dir el Tardà, que va dir, lo meu no és un sí al Sánchez, sinó un no al Rajoy. Jo també sóc de més o menys d'aquest parer. Que ara tenim un nou president, hi haurà un nou partit que s'està dient, i quasi segur, que serà unitari, o sigui, que només serà del PSC, que jo em pensava que hauria, això és el que em pensava jo, però pel que veig les notícies i el que van dient por ahí, de que serà unitari. Llavors, jo crec que ara hem d'esperar. Molta gent està molt contenta, perquè, bueno, perquè han fotut fora el Rajoy, però s'ha de veure el que farà el Sánchez. Pensem que el Sánchez va avalar el 155. Pensem que el Sánchez va apoyar lo de la presó dels catalans que hi ha allà. Pensem, també s'està parlant de que s'hi posaran el Borrell de ministre, quan és un home que va dir que el Torra era igual o pitjor que la Le Pen. O sigui que tot això a mi em fa estar en un estat d'esperança, però al mateix temps de molta prudència.
El senyor Borrell, perdona, César, que xafi, li devem aquelles declaracions que sabia, Catalunya s'havia de desinfectar.
Sí, sí, bueno, aquestes i altres, i tot, sempre que ha sortit en contra de tot això. Per això dic que s'ha d'anar amb una mica de prudència i esperar a veure aquí els resultats.
Cèlia Maria,
continuo jo.
Cèlia està al centre.
Sí, estic al centre. Me la canto cap allà on faci
avui,
falta.
Avui els veig molt afinats, eh? Molt, amb el sentit del humor molt a flor de pell.
Jo m'he estat rient molt pel Twitter aquests dies, i en lloc d'emoció de censura li deia emoció de censura, perquè jo crec que ha sigut un... és una mica de divertiment i una mica d'un canvi del focus mediàtic, i en lloc de focalitzar sempre cap a Catalunya i tot, canviar una mica d'hemicicle també és divertit. En aquest cas jo faria dues diferències. Una diferència és la pròpia moció de censura en si, i per tant que tots els partits hi han perdut, i això és el més interessant del cas, perquè com més caòtic sigui la situació, millor pels catalans, crec jo. I el Pedro Sánchez serà el president quan ni el seu propi partit el volien, per tant és l'única possibilitat que tenia de ser president alguna vegada a la història. Els seus partits i els seus barons i les seves no s'han regenerat, per tant ningú el volia. Això li dona molt poc joc al Rivera, que s'haurà d'esforçar molt més, perquè tenint el Mariano Rajoy al davant era molt fàcil la seva postura que tenia, i ara ha quedat fora de joc. Per tant el Ciutadans també ha perdut, el PP ha perdut, perquè estava per damunt del bé i del mal, i el Mariano Rajoy, diguéssim, ja ha deixat de ser un personatge polític a passar a ser un zombi d'aquests de la història, que anirà apareixent amb frases brillants quan toqui o quan el necessitin. I la resta de partits doncs han aprofitat aquesta oportunitat, però jo crec que han perdut tots una mica. Aquí la part interessant per mi és, una part és la mediàtica, la del moment, la de el que deies abans de si el bolso o no bolso, o aquestes històries de que substituïa el president un bolso. Quan l'Artadi va anar a, no sé si a Brussel·les, li van retreure la marca del gec que portava, en canvi s'ha parlat d'un bolso i mai s'ha parlat ni de quina marca ni quin contingut tenia el bolso en si. No sabem què contenia. També podria ser interessant. I la premsa de Madrid parla del Frankenstein. Parla del Frankenstein en referència a aquesta amalgama de partits que s'han posat d'acord per una intenció comuna. Tot això s'haurà de veure. Què passa amb la premsa, què passa amb la judicatura, què passa amb els mercats de valors, que això sí que serà interessant, què passa amb els mercats, perquè mentre hi ha la dreta al poder, i en aquest cas no, serà una mica caòtic, no sabran on aferrar-se, ja veurem què passarà aquí.
Un parell de dades. Dijous, quan s'estava esperant, quan s'estaven celebrant, quan es feien els primers discursos dels diferents grups polítics, la borsa espanyola va baixar. Al moment de la votació la borsa va pujar.
Aquí sí, però sí que és cert que la dreta, com molt bé diu la Cèlia, sempre exposa arguments d'inestabilitat, coses doncs de perill, no?, per la societat. Això ho ha fet ara, això ho fa ara, i sempre doncs ha estat una de les dels exemples que sempre ha utilitzat per fer por a la ciutadania. Jo crec que el que ha passat aquesta setmana al Congrés dels Diputats és el resultat d'un PP, d'un Partit Popular que ha creuat ja masses línies vermelles. L'últim doncs és, per exemple, el cas Gürtel, uniministre, la Cospedal, que fins i tot doncs qüestionava el tema judicial, resolucions judicials, i aquí i podríem dir doncs un gran aparador d'exemples que ja doncs posaven en tela de judici, hi ha una difícil situació doncs un Partit Popular. Què podem esperar del PSOE? Home, jo crec que exemples del passat ens mostren que ja és un partit de clars i obscurs, no? Més doncs un partit, si parlem de qüestions que lliguin al nostre país, no? Crec que hi haurà una millor entesa per treure doncs el 155 i tornar doncs a haver-hi una relació entre l'Estat espanyol i Catalunya més bona, però no crec que tampoc sigui una gran situació.
És curiós això del 155, perquè ben bé jo estic intentant buscar, fer una cerca ràpida mentre estàveu parlant. Això del 155, l'aplicació del 155, sempre s'ha dit que una vegada que es governa Catalunya, el 155 cauria. El dubte que tinc jo és: caurà de forma automàtica, o sigui, ara que s'està a punt de celebrar la primera reunió del govern català des de l'octubre del 2017, el fet de que ja hi estiguin nomenats, més enllà de que hagin sortit el DOC, o precisament perquè surten el DOC, vol dir que el 155 ja ha caigut, o algú ha de firmar alguna cosa? És un dubte que tinc, i veig que no...
Jo crec que, com que el 155 no se sap què és, O sigui, no...
Bueno, és un article de la Constitució, això sí que ho tenim.
Bueno, però com que la interpretació de l'articulat i la posada en funcionament de l'articulat és molt sui generis, vull dir que no està basat en un reglament, està basat en unes coses concretes, el 155 no saps ni què és, ni quina base ha tingut, ni quina base pot tindre. Per tant, retirar el 155 no saps exactament, com que la implantació també ha sigut molt aleatòria, la retirada pot ser molt aleatòria.
Recordem que hi ha un recurs imposat per Podem al Tribunal Constitucional per veure què permetia i què no permetia el...
Doncs mira, una de les coses que no permet el 155 és la destitució del govern, i aquí hi va haver. O sigui, aquí el que realment hi va haver a Catalunya va ser un cop d'estat de l'estat espanyol.
Reiterat. Perquè que el Quim Torra nomenés uns altres consellers i tampoc no ho publiquessin un doc, que dius, entre coses que han acabat, quan un cop estigui publicat ho debates, però que no permetis la publicació és com si, no, com si ens prohibissin a tots llegir, no? Anem amb aquest grau de manipulació també.
Bueno, jo crec que hem d'esperar a veure què passa. Jo per a mi, per veure el tarannà del nou president i del nou govern, una de les primeres coses que haurien de fer, i això sí que ho poden fer, és acostar de moment els presos aquí a Catalunya. Això ho poden fer. Si ara ha dimitit ja el fiscal general, n'han de nombrar un altre, a veure quin tarannà tindrà. Bueno, tindrà el tarannà que li digui el govern. I això sí que ho poden fer. Hi ha molta gent que està parlant, no, el que haurien de fer és treure els presos de les presons. Això ho veig més difícil perquè això depèn de Llarena.
És que el procés judicial ja ha començat.
Ja està en marxa, i és molt difícil. Però acostar-los sí que els pot... I això seria acostar-los, sí. Sí, perquè l'acostar els presos o no, no depèn ni del jutge ni ningú, depèn de la Direcció General de Penitenciària, i això depèn del govern. O sigui que això ja seria una bona senyal de que algo pot passar. Si no comencem per aquí, malament.
Sí, el Baltoni tenia les possibilitats d'entrar a la presó que més bé que li vingués de gust. Això és el que es va dir, diguéssim, a les notícies. Jo tampoc no ho controlo, això. Sí. Però li van dir, pots entrar allà on vulguis. Mentre entris, per tant, que estiguis en una presó o en una altra, no depèn.
No depèn de res. Depèn del centre penitenciari, sí, de la Direcció
General. Que tinguin lloc, i ja està.
Bueno, veurem què passa si hi ha aquests moviments, però no em negareu que, com sempre, l'anticatalanisme ha jugat un paper molt important en les diferents eleccions i en els diferents moviments dels partits, i que una decisió així té conseqüències, i el primer que ho sap és Pedro Sánchez.
Home, perquè això és caldo de cultiu, que es diu, no? Per molts partits, sobretot Partit Popular, sobretot Ciutadans, no estem parlant de Ciutadans, hauran de veure doncs què passa a partir d'ara i fins que hi hagi les noves eleccions a l'estat espanyol, que les enquestes, els sondejos, doncs, pronostiquen que Ciutadans guanyaran les eleccions. Clar, s'ha vist, no?, en els últims anys, no? O sigui, mentre doncs algunes veus estimulen, animen a gent de l'estat espanyol, de Catalunya i fora de Catalunya, no?, de dir, escolta, doncs, a por ellos, doncs els sondejos, les enquestes, doncs pugen més punts, no? I això és, sí, i això és molt llestimós.
Jo aquí tinc una... Bueno, jo no hi crec, amb els sondejos, amb els sondejos que diuen segons quins mitjans, perquè no tinc tan clar que si Ciutadans guanyaria o no guanyaria, això és el que diuen les enquestes, però el que diuen les enquestes, i és molt relatiu, la voluntat a el que realment passaria, perquè si no, no haguéssim tingut eleccions el 21 de desembre a Catalunya, perquè es van fer eleccions perquè el catalanisme perdés acollonits. I això no va passar, per tant, i les enquestes els hi devien donar el pare, perquè si no, no haguessin convocat les eleccions. I per altra part, quan te fes referència a l'anticatalanisme, l'avantatge que tenim ara és que en som conscients d'això. Perquè potser fins ara anàvem una mica amb el lliri de mà, bueno, sí, no, és que... No, ara som conscients la capacitat d'aquesta voluntat, què significa, no? No només amb les aplicacions, sinó amb la merma de tot, tant econòmicament com el control absolut de l'economia catalana, com de tots els mitjans de comunicació, com de qualsevol manifestació que hi hagi, qualsevol acte cultural, qualsevol història, tot l'ensenyament, que és tan bàsic i tan important, és a per totes.
Així doncs, la recepta és paciència, com sempre.
Sí, sí, no.
No, la recepta és paciència i estar al lloro, eh? Jo crec que hem d'estar al lloro de tot el que passa. O sigui, ara, doncs, tal com he dit abans, no? Sí que hi ha doncs, un partit que està al capdavant de l'estat espanyol amb un altre to, eh? Però pensem que els socialistes també van ser avaladors de l'article 155, no? Suposo que serà molt més fàcil ara entendre'ns, i més si el PDeCAT i Esquerra Republicana doncs, van donar suport a la moció de Sánchez, però hem d'estar doncs, molt, molt al tanto de les coses com passen.
Jo crec que, jo et diré una altra cosa, saps quina és la recepta? Memòria. Jo crec que la gran recepta i la gran ensenyança és la memòria, i això és el que no hem de perdre.
Bueno, el que hem d'esperar és a veure si hi ha algun canvi, si hi ha algun acostament, i això no se sap. El que sí jo estic convençut de que només que ho facin mitjanament bé, ja no diré que us agradi a tothom, és que Ciutadans baixarà, el PP pot ser que baixi o pot ser que es quedi igual, però pensem que Ciutadans s'ha nutrit de molta gent del PP, la majoria. El PP, doncs llavors aquí s'ha de veure què passarà. I els socialistes, segons com ho facin, doncs pujaran. Això és
estem,
el que...
Estem parlant de...
d'aquests dos anys, si dura dos anys la legislatura.
Dos anys, en el millor dels casos es parla d'un any.
Bueno,
i si em permeteu, depèn a nivell personal, jo un any no ho veig.
Però per què?
Perquè tota aquesta amalgama de partits que parlàvem de que li han donat suport per fer fora un... Una cosa és que t'ajuntis per una determinada causa, si ho vols dir així, per un determinat motiu, i l'altre és que haguis de governar, que és una miqueta més llarg i t'has de posar d'acord, i no tots tenen la mateixa idea.
Però no és un problema. El Rajoy ha estat governant sense pressupostos eternament, i abans no va aconseguir tindre suports per poder presentar-se com a president. Què ha passat, també? Van festejar un, van festejar els altres. Vull dir, ell tampoc no ha sigut un govern estable, si tu mires amb aquests termes. Jo crec que l'únic problema que té el Pedro Sánchez és el seu propi partit.
I jo no,
els seus.
I jo no dono per mort de Ciutadans. Eh? Ciutadans és un producte de grans empresaris, d'empreses de l'IBEX 35, que han volgut una mica remodelar un partit de centre-dreta pels seus objectius, no? I com que el PP ja era, doncs, ja és un partit que ja havia passat de moda, per dir-ho d'alguna forma, doncs, què interessa? Doncs interessa donar forma a Ciutadans. Ja ho vaig dir aquí en una passada tertúlia, quan fa 4 o 5 anys els sondejos, que aquests sí que van prendre nota, no? Les enquestes apuntaven de que Podemos podia guanyar les eleccions, sí, a l'estat espanyol, a Espanya, hi va haver en 24-48 hores una reunió encapçalada per Cebrián del País, un grupet d'empresaris de l'IBEX 35, a més d'altres editors de mitjans de comunicació de Madrid, un sopar amb un hotel de Madrid, i al cap de poc temps va ser quan Ciutadans va deixar el seu àmbit català per entrar a operar a l'estat espanyol. I és quan va aparèixer tot el tema de Venezuela i van aparèixer doncs, ja arguments en contra doncs, de Podem per restar crèdit en aquest partit, no? Aleshores, jo no dono per perdut Ciutadans, ni a l'estat espanyol, ni a Reus, o sigui, ni a nivell municipal. Ara, permeteu que tregui el cas de Reus, no vull basar, insisteixo, en unes enquestes que ara van moure's fa unes setmanes per la ciutat de Reus i que alguns periodistes doncs, li van fer cas i fins i tot van publicar sense mencionar la font. que atorguen una enquesta que atorguen a Ciutadans 8 o 9 regidors a la ciutat de Reus. Això,
sense mencionar la font, perdona Maria aquest tall, sense mencionar la font?
Sí, sí, o sigui, això és com si ara nosaltres quatre però... féssim una enquesta, la que... comencéssim a moure i un diari o un mitjà de comunicació doncs, la publiqués, no? O sigui, jo entenc que dintre d'un confidencial que fan molts mitjans de comunicació això es pot publicar. Doncs el diari de Tarragona, diguem el nom, va publicar fins i tot en portada amb gran notícia, doncs segons una enquesta, Ciutadans a Reus pot guanyar el 2019 entre 7, 8 o 9 regidors. Això doncs va alarmar en l'àmbit polític i social a Reus.
Però és que és de primer de periodisme, eh? Tu sempre has de mencionar les sons, i en el cas de les enquestes encara no... més. És que en el cas de l'enquesta ja és allò de...
Permetem que des d'aquest micròfon no qüestioni certes pràctiques, de... però sí que és greu, no? Vull dir, no... Però el que vull parlar és això, no? És de que no descansem amb el sentit de escolta, mira, ara hi ha una etapa del PSOE, ara ja hi ha nous consellers aquí al govern català i Ciutadans ja és un partit que va menys. Jo estic amb el tanto, com he dit abans.
Jo no ho crec, això. O sigui, per mi, jo penso que hem entrat en una època de caos espanyol i això a mi m'agrada. En aquest sentit, eh? Vull dir, jo no crec que han entrat en una estabilitat, al contrari, ara serà una guerra de punyals que aniran i vindran. L'únic que penso és també és que a Catalunya, si tenim un govern i tenim un govern que pot operar i que pot tirar endavant, té una solvència que espero que els mercats econòmicament tirin endavant. I per tant, si això tira endavant, indiferentment de com vagin les polítiques, perquè no s'aclariran a Madrid, puguem respirar una mica. I puguem respirar, però mirant cap al futur. No allò, respirar només per sobreviure. Exacte, no agonitzar. Que agonitzar també respires, però no es tracta d'això. Es tracta que, mentre ells tinguin feina apunyalant-se, puguem, nosaltres, tindre aire per agafar més empenta, per tirar endavant i per agafar una mica de tranquil·litat, una mica de l'estat de la qüestió i com ens replantegem el nostre futur. Jo crec que només és treure'ns una mica pressió a nosaltres. Perquè si ells tenen pressió es maten, doncs és un altre problema.
Permeteu que heu... talli, és que hem de tornar un moment a Madrid perquè estic mirant, repassant la premsa, també miro una mica cap a fora, que és un exercici que va molt bé, i el diari The Guardian obrin, com no, amb la situació de l'estat espanyol i a la foto del jurament de Pedro Sánchez, i un detall que tampoc ha passat inadvertit pels mitjans d'aquí, però és que en la foto del Guardian es veu molt clar, la taula, no sé si recordeu i els oients recorden la imatge dels diferents juraments al càrrec dels presidents espanyols, una gran taula amb un crucifix, una bíblia, no sé què. En aquest cas, Pedro Sánchez, és una taula petiteta, que hi ha una Constitució, un volum de la Constitució oberta, però ni Bíblia ni crucifix. Home, alguna cosa potser sí que ha canviat, potser algú no li farà gaire gràcia aquesta imatge, aquesta escenografia que diu molt, però què us sembla, després de veure tants anys i tant... La imatge repetida arriba aquesta, i ja no només arriba per una via poc habitual, tot i que totalment legal, com ja hem dit al començament del servei, sinó que ja comencem a veure alguns canvis de fons.
No, jo per mi això és atrezzo, que es diu en el món del teatre. Ja està. O sigui, aquí el que hem de veure és en les properes setmanes com realment quina és la pràctica política del senyor Sánchez i companyia, dels seus ministres i de l'equip de govern. I bueno, també, doncs sí, el que deia la Cèlia, doncs també comparteixo, no? De dir, escolta, nosaltres també a la nostra ens traiem aquesta pressió. Comencem a treballar. El nou govern ja feia falta a Catalunya, com a base, doncs, per tornar a posar les coses al seu lloc, no?
Per cert, Felip no fa gaire bona cara. Felip,
sisè.
Sisè, gràcies, Cèlia. No fa gaire bona cara. I hi ha Rajoy a la fotografia.
Avui és.
Aquí és.
Avui tampoc no fa gaire bona cara. No cobra per això.
Tampoc fa gaire bona cara. El ministre català tampoc, no sé, tots molt, no n'hi ha cap que estigui més o menys somrient. D'acord, és un acte solemne, però jo recordo alguna d'aquestes imatges que es van repetint de nomenaments, que el rei està una miqueta més somrient en aquest cas. No sé si l'han agafat en un mal moment, però no està somrient ni molt menys.
Igual perquè té la Letícia lluny i està trist. Però, home, després del que va dir el seu discurs, ja, què pots esperar d'aquest personatge?
Recordem que tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè també volem saber com vau viure aquesta moció de censura que es va acabar amb la caiguda o la sortida de Mariano Rajoy de la presidència del govern espanyol i el nomenament avui, ja amb la jura del càrrec, a la Zazuela, si m'equivoco, davant del rei Felip VI, mentre que a Catalunya els diferents consellers també han pres possessió. I aquí m'agradaria anar, què us sembla si el govern, aquest nou govern català, que sembla que ara sí, es, parlo de memòria, ara estic buscant una fotografia, hi ha la paritat que es va criticar al seu dia, i què creieu si els nous consellers, que ja han dit que primeres mesures o qüestions més importants, revertir 155 i veure com tiren endavant les lleis socials que abans que s'apliqués el 155 ja va tombar el Tribunal Constitucional. Creieu que se'n sortiran?
Home, se'n poden sortir. El primer que ha de passar és que Madrid deixi d'intervindre la Generalitat amb la qüestió econòmica. Si continuen, perquè això és el que es parlava. El 155 sí, però hi haurà control. Ara hi ha un canvi de govern, a veure què farà aquest govern. Perquè si no hi ha llibertat econòmica, poca cosa podrem fer. De totes maneres, penseu que mentre hi ha hagut el 155, Catalunya, a pesar de tot el que s'ha dit, de les empreses que han marxat i tot això, Catalunya ha sortit guanyant amb l'exportació, amb moltes coses. Hi ha empreses grandíssimes, com ara últimament la Nestlé, que invertirà aquí, la SEAT ni n'ha parlat. O sigui que, torno a dir el mateix d'abans, prudència i esperar a veure què faran, perquè el que dius tu, sí, o el que es deia aquí, que tot això de la creu, això és un atrezzo, això és molt bonic, posau, però quin efecte té? Pràctic, cap.
Lo de la SEAT, algun dia, espero que algú ens expliqui com va anar i quanta gent va trucar a Luca de Meolo, crec que és el president de SEAT, perquè les trucades que ja es diu, encara no hi ha res segur, que va rebre, i arribar i sortir, no, nosaltres ens quedem en el moment que estava caient, la que estava caient, i que totes les empreses estaven marxant. Algun dia algú ens haurà d'explicar què va passar i preguntar-li a aquest senyor el fet de dir, no, nosaltres ens quedem aquí. Què va passar? Perquè a mi és una cosa que em té fascinat.
No, una cosa és què va passar, què no va passar, i això serà interessant, sapigueu, al llarg de la història. El que passa també és la gent, o almenys pel que ja veig pel dia a dia, quasi, aguanta poc la pressió. I ens toca aguantar la pressió en molts dels àmbits, i en els àmbits professionals, i en el nostre, tant emocionalment com laboralment, com hi hem d'aguantar la pressió. Per tant, no entenc com algú, no com és que aquest senyor va aguantar la pressió, sinó com és que els altres no la van aguantar. Bueno, o com és que els altres van caure tan ràpid, o ja suportament de temps, perquè al cap i a la fi la credibilitat d'alguns dels que et truquen també és dona molt que desitjar. No, jo només volia fer un incís amb el que deies abans de la paritat. Jo sóc una gran defensora de la paritat, però jo no defenso que en aquest cas sigui paritat, sinó que són dones potents, entenc jo. O mirant currículums i mirant qui hi ha al darrere, no són floreros. Que a mi em preocuparia que hi hagués una paritat perquè hi haguessin floreros. Això sí que em preocuparia, perquè llavors no serveix per res. És el mateix dels gestos. O sigui, hi ha d'haver gent potent al davant, perquè jo crec que qualsevol de nosaltres volem que ens gestioni qui en sap més que nosaltres, no qui en sap menys, perquè ens gestionin gent que en sàpiga menys que nosaltres no val la pena.
Suposo que quan se parla de paritat s'entén d'una paritat ben feta. Perquè, clar, per posar el que deies tu, un florero, llavors encara és pitjor. Millor que no hi hagi paritat. Se suposa que s'ha de fer paritat, igualtat, més o menys, com ara en aquest cas 7 i 6, i que tots els que hi hagi valguin, o siguin millors que els que hi podrien haver al darrere.
O sigui, quan jo penso en paritat, penso en una manera de gestionar i de veure les coses amb totes les sensibilitats. No penso tant en que hi ha d'haver gent potent a tot arreu, però vull dir, és una visió diferent de les coses, no una quota, sinó una manera de gestionar diferent completament.
No, jo sobre el tema del nou govern incidir en el que he dit abans, no? O sigui, punt de partida inicial, agafar les coses de nou i reconduir-les, posar-se de nou a treballar per posar doncs, el país al seu lloc, no? Amb la lliçó apresa de com ens ha tractat l'estat espanyol, això és cert. Vull dir, hem vist, doncs, o sigui, el que ha possibilitat, entre moltes coses, el que ha possibilitat tot el que ha passat des de l'1 d'octubre o dies abans fins ara, és que molts aspectes, molta gent, moltes situacions s'entra la careta. I aquí doncs hem vist realment el poder d'un monstre. El poder d'un monstre. Per tant, doncs, amb la lliçó apresa, tornar a caminar, tornar a engegar aquest camí, que jo crec que l'objectiu és la república.
A mi,
República Catalana,
República, parlo? Sí, jo també estic d'acord. El que passa que a mi m'agradaria, a partir d'ara que tenim govern i tot, que el Parlament català, els de Ciutadans, tot i tenint les seves idees, els seus pensaments i les seves històries, que intentessin fer política a la catalana. No fer un mercat i fer unes escenificacions, unes ser fotetes, enfotre-se en totes aquestes històries. Espero que estiguin a l'alçada i que algun dia aprenguin a fer política a la catalana, que no vol dir que pensin com, jo, però sí que sàpiguen estar al seu lloc. Això m'encantaria. I abans podríem parlar de tu a tu.
Et refereixes a Ciutadans com a partit?
Com a partit. Han agafat un paper al Parlament català de foteta, de poc rigor, de ser tot com un mercat. Jo crec que això aquí perdem tots.
Ja veus, aquí lo ideal seria que passés el que tu estàs dient, però crec que això per a mi és impossible. Ells tenen una manera de fer i aquesta manera de fer no la canviaran.
A mi em recorda la fotografia d'aquesta foteta que deies del carrer Carricosa, Carricosa i de la Inés Arrimadas. Hi ha una fotografia històrica de Franco, no sé si és amb Inestrilles, com es deia aquell militar també colpista, que sí. Està així amb una cara fotent-se. És això, no ho sé, és aquesta imatge tòpica de permeteu-me lligar ja a Ciutadans amb l'extrema dreta. O sigui, Ciutadans en tots aquests anys és un partit que ha anat amoldant-se, insisteixo, amb els sondejos. El que els sondejos diu, doncs ells doncs, o sigui, no tenen allò un programa molt ferm, sinó és el tema doncs d'anar sobre la independència, tant sigui la basca com la catalana, amb un sentit neoliberal econòmic. Però sempre es mouen segons els sondejos cap on apunten. Però sí que és un partit doncs, cada vegada que va agafant una forma més d'extrema dreta. Sí. I jo trobo molt trist i de maleducat aquestes fotetes doncs, d'aquests personatges en un lloc que hi són gràcies als vots de veritables ciutadans.
Sí, però bueno, això és partits de la dreta o de l'extrema dreta, això és normal, perquè si mires el PP, també, mires Casado, l'Hernando, sempre en potencien del que deien els altres.
A mi també, jo clar, soc rara, però a mi també em passa amb la dreta de l'Iceta, però l'Iceta és un bon orador.
Ah, bueno, sí. Bueno.
Vull dir, pot estar completament en contra, pot tindre idees més de dretes que altra cosa, perquè el socialisme català també s'ha de reformar, de base, però almenys és un senyor educat, és un bon orador, té modus i pot posar els problemes sobre la taula.
Sí,
pots
sí,
estar d'acord o no d'acord.
La seva imatge és
però,
molt millor que les altres.
Que la feina que té encarregada, que és de representar la ciutadania, l'exerceix correctament.
I si potser en busquéssim no, pel calaix del PP més aviat en la història que en el present, potser trobaríem també doncs, algun polític del PP doncs, que no utilitzava aquestes artimanyes i aquestes sortides així d'enfotre's dels companys del Parlament.
Me remunto al Curto quasi, em penso, gent així, perquè el Curto és un senyor, al cap i a la fi és un senyor, i el seu llenguatge...
Sí,
a partir de llavors, tots els representants... No ho sé, a l'alçada no hi estaven.
Estava repassant quants membres del nou govern català són nascuts a la demarcació de Tarragona i només n'he trobat un.
Qui és?
Josep Bargalló.
Ah, sí.
Torredembarra.
Sí, nou conseller d'Educació. Bueno.
Seguim.
Es passa sovint.
Sí.
La representació que tenim és...
Seguim sent l'ocult de Catalunya.
Això ho haurem d'arreglar, Les properes ho hem d'arreglar, això.
Bueno.
Haurem d'animar amb algú potent, i ja està.
Jo és un exercici que sempre faig, sempre amb els mateixos resultats, ja siguin les eleccions a la Generalitat o a les eleccions generals, allò buscant, i sempre és de mirar la part baixa, i en el cas dels governs doncs ja és qüestió de quasi ja...
No. O sigui, el més allunyat de Barcelona és Torredembarra, no?, de demarcació nostra.
Sí. Sí. Bueno. Són coses que passen. Sí. Abans que se'ns acabi el temps d'aquesta tertúlia, ja hem repassat una mica aquest canvi de presidència al govern espanyol. Haurem molt pendents del que faci aquest nou govern català. Si us sembla, tornem a la nostra comarca. Com dèiem, en aquests moments s'està celebrant el Marroig Vi Solidari, també a Gratallops tenen una mica de festa aquest cap de setmana amb la segona Fira del Vi. Però a mi m'agradaria atacar directament a la Cèlia, i ja sap que estem al mes de juny. Al maig em vaig contenir en la mesura del possible, però arribats al mes de juny i sabent que abans que s'acabi aquest mes començarà la veu alta de Pradell de la Teixeta, és obligat que ens comentin una mica l'Eva 2018. Ja sabíem, perquè l'última vegada que vas estar aquí ens vas comentar que la cosa ja començava a estar molt, molt tancada, però és que ara ja estem ja al damunt. Què tindrem?
Què vols saber?
Tot. Jo, si m'ho dius tot, ja estic content.
No, el Festival Eva el tenim com cada any el primer cap de setmana de juliol, per tant el tenim el divendres 29, el dissabte 30 i el diumenge 1 de juliol. Agafem Sant Pere, és el que hi ha. Sí. Sempre ens xafem.
Després parlarem d'això.
Què hi hem de fer? Aquí ja ho tenim estipulat. Us vaig anunciar alguna cosa, però si voleu... puc intensificar una mica més amb el... Nosaltres començarem, l'obertura.
Divendres, obertura?
L'obertura la comencem sempre amb els nostres amics i els que ens ajuden sempre del Centre Quim i Soler. Començarem amb l'Òscar Intente. Per tant, comencem forts.
Pompeu Fabra?
Diu... No, no és la part del Pompeu Fabra.
Més que res perquè l'Òscar Intente va estar la setmana passada a Móra d'Ebre amb motiu de la Fira del Llibre Blanc i el Literàrum, i sí. Sé que tenia una... Bueno, va fer un espectacle del Pompeu Fabra.
No.
Bueno.
L'espectacle es diu Hem escollit. Vinguts del que fórem, restem el que som. Vale? Comencem així. A la nit, que això ja ho vaig dir l'altra vegada que vaig vindre, farem un parell de contes dels Mil i una nits. Per tant, el Corral Nou, que és aquell espai que tenim abans d'arribar a Paradell, a l'aire lliure, hi haurà l'Hèctor Orient, que és que ens explicarà el primer conte. Vale? I això ens farà obrir boca, perquè a partir d'aquí anirem endinsant-nos. I llavors el dissabte al dematí tenim... Bueno, un per públic familiar, que sempre ho fem, per començar a obrir. Vindrà la Gina Clotet, que repeteix amb nosaltres. La Gina Clotet va vindre un any a fer-nos uns contes japonesos molt cuidats i que estaven molt bé. Continuarem amb una gran glosada a la una del migdia. I a la tarda tenim, com sempre, tenim algú potent, tenim l'Alberto San Juan, que ens farà Autorretrato de un joven capitalista espanyol, que és aquest espectacle que ha tingut tant ressò mediàtic perquè li van boicotejar i li van anul·lar pel territori espanyol, diguéssim. Que és un text així de que fa un passeig polític i social de l'actualitat.
Tindrà fenya.
Encara seguim amb altres bandes, com cada any tenim altres bandes. Aquí ja tindrem el segon conte de les Mil i una nits. Tindrem l'Anna Güell, que a mi em fa especial il·lusió, perquè l'Anna Güell a mi m'agrada molt i sempre he fet aquesta petició, però alguns anys no podia o no li anava bé i ha sigut més complicat de que vingués. I les noves cariàtides. I a la nit, a la cova, tindrem a la Jordina, que feia potser va fer l'espectacle el primer any, però no ens n'havia fet cap altre.
Jordina
i tindrem les dues sessions de la cova amb la Jordina i el David García.
Jordina Biosca, coordinadora del
coordinadora del
coordinadora
festival.
Coordinadora artística del festival.
Exactament. És un espectacle que jo l'he vist, per tant val molt la pena i és bastant dinàmic. Val la pena. I llavors diumenge tindrem el fòrum obert. Per tant, evidentment animo a que qui vulgui participar, qui tingui alguna cosa a dir, que tingui alguna aportació, està obert, tothom és benvingut. Només us demanaríem que ens enviéssiu un correu electrònic, ja sigui al Festival EVA o a Pradell en veu alta, però està obert. Teniu temps de pensar-vos-ho. S'acaben els dies. Vull dir que jo us animo. Si algú vol fer alguna aportació, ja és a temps. Al migdia, a la plaça del Castell, tenim el Joan Rovira, que sempre és un moment festiu, és un moment més dinàmic i és algú de molt proper de la terra. I a la tarda tenim els contes a la plaça del Castell a les 6 i com a cluenda tenim el Yoshi Yoki, que ens fa uns contes japonesos. Vale? I això és la nostra cluenda. I penso que no em deixo res.
Com sempre, un cap de setmana ple d'activitats, que si tenim en compte les edicions anteriors, tornarem a tindre que deixar el cotxe a l'altra punta, no, Cèlia?
Sempre intentem deixar espais i aquestes històries, però tenim els pobles que tenim i la mida que ens permet. Però valdrà la pena. Deixa-lo on vulguis, però valdrà la pena. Nosaltres estem molt orgullosos del nostre festival i jo crec que tots els que ja heu vingut us convido que repetiu i els que no heu vingut mai us convido que vingueu. Ho fem amb molt carinyo i és una manera també de mostrar-nos com a priorat dels nostres espais i de la nostra capacitat d'organització. Ho fem molt d'anar per casa, vull dir que tothom ja està participant, tothom ja està col·laborant i jo crec que és una bona trobada i val la pena.
A títol de curiositat, teniu idea més o menys de l'any passat quanta gent va vindre?
Nosaltres no hi ha cap espectacle que baixi de les 100 persones. Per tant, si fem el còmput dels espectacles que hi ha i diguéssim que no repetíssim, estaríem parlant doncs, de 2.000 persones. Però clar, tenint en compte que repetim i tot això, doncs això es redueix. Tornem a estar amb les xifres aquestes. Però nosaltres comptabilitzem els espectacles. Hi ha espectacles que l'any passat vam tindre algun espectacle de 180 a 200 persones i algun una mica més. Si n'hi ha menys, a vegades són 80 a 100 persones. Però d'aquí no baixem, no sé que hi hagi... No, tampoc, perquè va haver un any que va ploure molt i tampoc no vam baixar. Anem per aquest valor.
Jo us felicito per... Bueno, per el que has comentat d'enguany, el programa d'enguany, per totes les edicions anteriors. Soc un espectador assidu, el que passa que sí que coincideix, parlàveu de Sant Pere, de Sant Pere de Reu, sí que coincideix sobretot amb un altre festival a la qual també doncs, he d'assistir, que és el Festival de Blues de Reus, i a vegades doncs, bueno, doncs has de mirar programa per programa, acte per acte, però de totes formes sí que visc el Festival EVA i com sabeu aprofitar allò, el lloc, el petit lloc, el raconet, l'espai d'un poble realment petit, doncs per oferir grans espectacles i coses guapes, no?
Jo crec que cal remarcar, no només amb el Festival EVA de Pradell, sinó com amb tots els altres actes que hi ha al Priorat, que nosaltres fem 9 anys. Clar, 9 anys amb un acte de carrer i amb una organització, amb la mesura que tenim els nostres pobles i tot, jo crec que és molt important. Això és el més remarcable. Que hàgim tingut la capacitat de que encara, o sigui, que ja fa 9 anys que ho estem fent.
Me permets un afalac? Tu i a Pradell?
Home, endavant.
El que passa és que el vesteixo de crítica és com el Tardallo, és un nombre... un minifestival, que és l'EVA de Pradell, dit amb tot el carinyo del món, i aquí no ve la... que se celebra durant 9 edicions, home, molt de carrer que sigui, alguna cosa ja, perquè això no ho aguantes. Fas la primera, fas la segona i aquí s'acaba tot. 9 edicions, alguna cosa s'està fent bé.
No, s'està fent bé o no, perquè seguim sent els mateixos. Jo suposo que...
Però a més de les 9 edicions, pensa que és un poble de 100 i pico habitants.
Sí. És que és el més gran.
Suma a la FLAC. Ja, perquè això fa un poble gran...
Clar, jo suposo que és l'efecte, no? És l'efecte d'un bon resultat d'un any el que engresca l'any següent, i això si li sumes, que em sembla que sou, no? Doncs una gent que més que uns objectius comercials, que em sembla que també la voluntat és no perdre molts calés o perdre calés, però escolta, doncs oferir un bon programa cultural i que doncs la gent doncs pugui gaudir i pugui dir la seva. Això és allò l'efecte de bola neu que cada any doncs es fa més gros i consolida, doncs jo crec que es pot parlar de consolidació, no? d'un festival amb un poble que ho hem de dir, no? És un poble doncs guapo, i mentre vas passejant per el Festival EVA o sense Festival EVA, no? Però vas passejant pels carrers, descobreixes de forma constant racons guapos d'un poble que sí que molta gent a vegades no coneix,
no
perquè
coneix.
Ve de Reus o de Tarragona, se'n va cap a Falset, segueix cap a Falset, sí. I escolta, doncs el tens a un pas a sota de la carretera, no?
Estarem molt, molt pendents dels detalls i de la decoració de Pradell.
Oh, perquè ja estem arromangats, Pradell, tots els divendres ja estem a tope.
Si alguna cosa té, més enllà dels espectacles, és que Pradell mateix, anava a dir disfressa, però no m'acaba d'agradar el verb, Pradell es vesteix per l'Eva, sí. I si hi ha terracons, com deia la Maria, prou bonics, la resta del poble també es posa a l'alçada. I jo, la idea del César és que l'ha tret ell, però si no la tria jo, és que estem parlant d'un poble de menys de 200 habitants.
Sí, 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 descaradament.
Que durant 9 anys és capaç de muntar un festival de petites dimensions, perquè així ho requereix l'organització, sí. I l'espai, però que és capaç de mantindre-ho. Això és brutal.
Puc fer...
No,
sí, sí, Maria.
No, volia fer una pregunta.
Pregunta, que per això estem.
La gent de Pradell, dieu Pradell o Pradell de la Teixeta?
Pradell.
T'ho dic perquè el Javier Morós, que és amic, escriptor, sempre em corregeix quan jo li dic Pradell de la Teixeta. Ep, sempre em diu, no?
No, altres Pradell.
Diu, Pradell, això de la Teixeta, diu, no sé qui s'ho va inventar, no?
Sí. Bueno, això ha passat, va haver una època que van, diguéssim, van formalitzar uns escuts i van formalitzar uns noms a totes les poblacions. Jo crec que això va anar aquí. Per nosaltres és Pradell. Ara, a vegades quan ho has de diferenciar o així, el so de la Teixeta és prou fort i prou potent com per ubicar-ho. Uh-huh. I, per tant, jo crec que el cognom va bé per donar-li més èmfasi. Però el nostre parlar habitual és Pradell.
Però el cognom per què hi és? Que és que hi ha un altre Pradell?
Hi ha un altre Pradell a la província de Lleida. Però això és com quan jo dic sempre la Torre i tothom diu, per ells la Torre és Torre d'en Barra. No, per mi la Torre és la Torre de Fontaubella, que són els meus veïns. Però quan jo dic fora del Priorat la Torre, van a la Torre d'en Barra. Dic, Torre d'en Barra és Torre d'en Barra? Sencer.
Sí.
I diu, no, que allò també està... Eren dues poblacions, vull dir que... Així estem. No, diguéssim, nosaltres ara estem amb tota la fase de decoracions, amb tota la fase de preparatius, perquè també quan és un festival està bé que l'ambient i sigui un ambient distès i que tots els carrers externalitzin que estan de festa. Si només fas els espectacles i fas aquells petits espais, no en viu tot el poble, perquè llavors queda queda molt puntualitzat. Jo crec que està bé que hi hagi que s'inundi. Si no en dir de gent, i que si no en dir de paraules, i que de sensacions, i que t'aportin alguna cosa o altra. Feu per feu, jo crec que tampoc ho faríem. Sinó que cada vegada que en fem un, ho fem amb il·lusió, i quan s'ha acabat, també ho rebem amb esperit crític. Què hem fallat, què no hem fet bé, quin espectacle ens ha colpit, quin ens ha deixat indiferents, quin ha sigut més baix, més no, o quines sensacions. També ens interessa saber quines sensacions, perquè això ens fa vius, no? No té més, és una cosa de sensacions i del moment. O sigui, en pic s'ha acabat, ja no hi ha res.
Dos qüestions i acabo l'atracament. La primera...
Atracament?
Sí, perquè clar que l'estic preguntant i repreguntant.
T'ha pagat bé.
Sí, sí, tu.
L'Alberto San Juan,
sí,
té clar que va a un petit municipi, a un petit escenari molt important per la gent de Pradell i per la gent que coneixem l'escenari de les Roses i tota la història que hi ha al darrere. Té clar on va?
Jo no ho sé si ho té clar, la veritat. Clar, jo no hi he parlat directament, jo no ho sé si ho té clar. El que jo tinc clar és que marxen amb una idea completa diferent de la que havien arribat. d'acord? Perquè sí que hi ha algú que el tema ídol, el tema fan, el tema aquest és, però no és, no va amb naltros això. O sigui, si m'ho preguntes a mi, jo no tinc una fotografia feta amb ningú de tots els personatges i tots els, diguéssim, els professionals que han vingut al festival. Jo no tinc una foto amb ningú. Ni els he parat pel carrer, ni quan estan fent l'espectacle són els protagonistes. Quan estan al carrer són tan espectadors com qualsevol de nantros. Per tant, quan algú surt del festival, surt amb aquesta idea que han anat, ha fet la seva feina, ha fet la seva aportació, però també ha hagut de sortir amb algú incorporat. I aquesta és la idea. O sigui, tu, quan tu vas a fer una feina, en pic la cabes, marxes i t'has quedat sense res, jo crec que no té valor. T'has d'endur alguna cosa. I aquestes sensacions jo crec que se'ls enduen. Al final ho recull al cap de 2 anys o al cap de 3 anys. Jo encara, o algú que fa algun comentari que sents, jo encara recordo en aquell poble, bueno, doncs s'han emportat alguna cosa. Alguna cosa intangible, però s'han emportat alguna cosa.
Ara he vist pel mòbil que m'ha arribat una notícia que diu que el president de la Generalitat i la Generalitat han penjat un gran cartell a la façana de la Generalitat de Llibertat, presos polítics.
Llibertat, presos polítics i exiliats, Free Political Prisoners and Exiles. És el que resa aquesta pancarta, clar, el tuiteria. I en diferents mitjans hi han penjat aquesta imatge i ara d'aquí 2 segons veurem les crítiques dels partits del bloc del 155.
Començarem.
Abans de tancar, però, i la segona qüestió és, després del 9, se li ha el 10 i qualsevol festival a la que arriba el 10, aquest aniversari, aquest número, presenten, preparen alguna cosa especial. Ha circulat ja per l'organització la idea aquesta de que ell, que l'any que ve ja és la 10a edició?
Sí, clar, evidentment. Nosaltres, diguéssim que per l'any que ve volíem mirar si intentàvem recopilar alguna de la gent que més ens han impactat durant aquests 9 anys. Saps? Fer com una... I això mirarem a veure si ho podem acabar de lligar o ho podem acabar de fer, però també ens faria il·lusió algú que, per exemple, va estar el primer any o va estar el segon any i que tenim aquella sensació i aquell record i aquell benestar. Llavors volíem fer el... Clar, que sigui... Com l'any 5 va ser important, l'any 10 serà brutal.
Perquè ha portat Josep Maria Pou, Manriquès... No.
No estiria malament, intentar portar el
Clara Segura.
Sí. Per mi l'Anna Güell, que era un dels objectius enguany, jo estic contenta, d'acord? No sempre és tan fàcil de quadrar i a més, quan a vegades te diu, portaràs aquest? No, a veure, no portaràs aquest. Aquest què fa? O què ens pot aportar o quin espectacle té o què li podem demanar que ens faci, perquè a vegades no és, si no hi ha alguna cosa al darrere no serveix de res. O sigui, hi ha d'haver o una voluntat de que se'ls pugui fer un encàrrec concret o que puguin aportar alguna cosa, perquè vinguin, podem vindre com espectadors que estan convidats i els podem trobar pel carrer tranquil·lament. Però no serveix només allò de dir a veure què tema, perquè a vegades dius bueno, sí, però no té res ara vigent o no hi ha alguna cosa que pugui aportar, no serveix això.
El Sergi López va vindre, ell i el Sergi López, i va ser espectacular.
Clar, va ser espectacular, però són tarannes diferents. Són tarannes, el Pou necessita aquest punt de preparació, aquest punt histriònic, jo crec. No serveix només una entrevista així de tu a tu.
Un tio que és capaç de posar la veu a Sòcrates i posar la veu al capità
de Moby Dick,
de Moby Dick, pot amb tot. I ara ja és damunt és català de l'any, o sigui que
sí, ja ho té tot.
Maria, volies dir alguna cosa abans de marxar?
No, s'havien passat en algun moment, com per exemple doncs, això de Tàrraco Viva, fan espectacles distribuïts per altres pobles del territori, si s'havíeu pensat algun moment doncs, de traslladar algun espectacle fora de Pradell, no? Per exemple doncs, a Falset.
Havíem pensat en traslladar algun espectacle o ho havíem... A veure, hi ha una cosa, som molt egoistes com qualsevol del Priorat i per tant, com que ens concentrem molta energia i ens porta moltes hores i no tenim més capacitat, hem intentat que la majoria dels espectacles siguin, o sigui, que siguin a Pradell, bàsicament. Però algun any havíem intentat fer alguna prèvia a Falset. I havíem intentat fer alguna prèvia, i havíem mirat, però no és el mateix, no funciona. No funciona, a veure. Vam fer una prèvia perquè tot sigui dit. La Montse ens ho facilita molt amb la biblioteca, i la biblioteca i nosaltres fem aliances, creiem que són més importants aquest tipus d'aliances. Aliances amb el Quim Soler, aliances amb la biblioteca, perquè la biblioteca és comarcal, al cap i a la fi. Vull dir, aliances així, sí. Però intentar externalitzar és com molt complex per nosaltres, per la nostra capacitat d'organització. Perquè no donem més.
Molt bé.
Però havíem fet una prèvia un cop a la biblioteca, una nocturna.
A mi no em queda res més que dir. Sí, ens han passat 2 minuts del nostre temps, són coses que passen, jo m'estaria més estona, però hem repassat tot el que havíem de repassar. Gràcies César, gràcies Cèlia i gràcies Maria per haver acceptat la nostra invitació una vegada més. Crec que si no és la última, podria ser la penúltima que ens trobem, perquè al juny tancarem també.
Però segueixes sense complir amb el vermut, eh?
Estic en negociacions, però costa, no, perquè s'ha de...
L'hora del vermut sense
fer,
vermut...
Ho hem de fer bé...
El programa s'ha de dir l'hora del...
Ho hem de fer bé, Maria, i és qüestió de... Tu ja saps que s'ha de parlar amb la gent, has de seure, has de fer alguna cosa, i has de veure com...
Si no, portaré vermut de Reus.
Perquè tinguis... No, això ja et dic jo, que deu... Ja et dic jo que no.
Ara provocat.
Ja et dic jo que això no podrà ser. Pot ser excepcionalment, però primer deixem consolidar l'hora del vermut d'aquí, a la sintonia de Ràdio Falset. Agraïm molt als tertulians que han passat per tots els temes. Hem començat molt lluny d'aquí a casa i hem acabat aquí al costat de Pradell. Recordar que hi ha el Marroig Bisolidari, sisplau, aneu al Marroig Bisolidari, que diu el Bisolidari, aneu als tastets de la Fira del Vi de Gratallops, i si per això esteu pel Baix Camp, recordar que al Reus viu el vi, està obert, i que també hi ha presència dels cellers de la nostra comarca. Nosaltres hi tornem, si tot va bé, la setmana vinent. Que passeu una molt bona setmana. Adeu.
Adeu.